Zahara, una cantant espanyola, i el tema es diu Hoy la bèstia cena en casa, un tema que es va fer popular ja fa un temps i que és un cant, un himne fins i tot a la misogínia i que ens serveix de sintonia per la següent conversa. Demà és 25 de novembre i, per tant, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Com que avui hi ha ple, ja ho saben que l'endemà del ple, doncs mirem de dedicar el programa al que dona de si la sessió plenària. El que hem fet és, d'alguna manera, avançar-nos al dia de demà i, per tant, dedicarem avui bona part del que queda de programa a parlar d'aquesta problemàtica social. Ho farem amb Júlia Vigor, regidora de Serveis Socials, Ciutadania i Igualtat. Molt bon dia, Júlia.
Bon dia.
Cristina López, tècnica d'Igualtat. Bon dia, també benvinguda.
Bon dia.
I amb Carme Crespo, psicòloga del SIAT, del Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Benvinguda també.
Bon dia.
Amb elles parlarem d'aquesta problemàtica social que encara perdura i que ha tingut alguns moments claus en la història d'Espanya, podríem dir. Un d'ells, probablement un dels més importants en el que, pel que fa a la lluita contra la violència de gènere, es va produir fa 24 anys. El va protagonitzar Ana Orantes. Potser la recorden, una dona de Granada que va explicar a la televisió pública d'Andalusia, a Canal Sur, que feia 40 anys que patia agressions per part del seu home, de la seva parella, i per tant que patia violència. Violència masclista, violència de gènere. Així ho va explicar ella i així ho van sentir molts oients.
Te voy a decir una cosa, Inma, y que no serían las personas. No sé hablar, no sé expresarme.
¿Cómo que no?
No.
No te estamos escuchando.
Porque, mírame una cosa, yo he estado 40 años, como esta señora. Yo no me podía acercar a una ventana. Yo he tenido que llevar los cuellos por aquí. Yo, si me he acercado a una ventana a echar la persiana y por casualidad ha pasado un hombre, y se ha quedado mirándome, porque he sido chiquitilla, pero no he sido fea. Ahora es cuando estoy fea, enferma y no valgo un duro, como él dice, no valgo un duro.
Venga ya, no digas eso.
Pero eso es bonita. Se han quedado mirándome y me han dicho, ¿de qué te mira ese tío? Es que te conoce, ¿estás acostada ya con él?
Bueno.
Bueno, pues de ahí
qué barbaridad.
Ya vinieron, no aguantas, paliza. Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así. La cara así. Y yo no podía respirar. Yo no podía hablar. Porque yo no sabía hablar. Porque yo era una analfabeta. Porque yo era un bulto. Porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Mi hija un día estaba peleándose con un hermano. Con mi tercero. Estaban peleándose. Como hermanos jugando. Y fue, le dio un aguantar el culo, el hermano, a la niña. Tendría la chiquilla unos 10 añillos más, no tenía. Entonces le dijo, mira, no vayas tú a creerte que porque papá me toca a mí los muslos, me va a tocar tú mi el culo, que te mato. Entonces yo me quedé de piedra. Yo no supe por dónde vino aquello. Yo me iba, que puse, porque se quedó parado, y puse como una tiendecilla. Y entonces, pues esta niña Angelico, pues se quedaba sola. Esta niña y todos mis niños se quedaban solos porque yo iba al mercado a comprar las cosas para la tiendecilla.
¿Y él, si se quedó parado, no se quedaba en casa?
Se quedaba en la casa, sí.
Con ellos.
Y entonces, pues un día vengo y me dice esta vecina, vosotros, entre tú y tu marido, vais a matar a tu hija. Digo, que yo voy a matar a mi hija, ¿qué le he hecho yo a mi hija? Dice, tu hija está en el sanatorio. Digo, mi hija, ¿por qué? Se ha tomado un bote de pastillas, está en el sanatorio.
Bueno.
Salí corriendo a ver qué le había pasado a mi hija. Y me dice el médico que mi hija estaba contando que su padre la estaba tocando y que estaba aburrida y que estaba aburrida y que no me podía decir nada porque sabía que su padre me mataba a mi palo.
Era un 4 de desembre del 1997. El testimoni esfereïdor, colpidor d'Anna Orantes, amb la interlocutora que era Irma Soriano, la periodista Irma Soriano, posava sobre la taula el problema de la violència de gènere, que no era pas un tema nou, però sí que era ocult, silenciat. 17 dies després d'aquesta declaració pública, el seu marit, el marit d'Anna Orantes, la va cremar viva davant de casa seva, la va matar. Ho va fer més en presència d'algun veí i fins i tot d'algun fill. Ella va morir, a ella el van condemnar i anys després va morir a la presó d'un infart. Aquella mort, pràcticament una mort en directe que van viure, va marcar un abans i un després en la lluita contra la violència de gènere, perquè després, pocs anys després, l'any 2003, el govern va començar a fer públiques les dades de les dones que eren assassinades en mans de les seves parelles, dels seus homes. I el 2004 es va fer la Llei Orgànica contra la Violència de Gènere, que traia de l'àmbit privat un problema d'estat. Han passat gairebé 20 anys i el problema continua, noies. Disculpeu que he volgut començar així perquè d'alguna manera evidenciar que és un problema que fa molts anys que arrosseguem, que és veritat que s'han fet passos, però regidora, que encara continua, testimonis com el d'Anna Orantes encara arriben.
El testimoni de l'Anna Orantes, que ara l'escoltàvem i realment posa els pèls de punta, no? És un exemple molt clar de com la violència masclista impregna cada racó de la vida de moltes dones, no?, que la pateixen. I és un exemple del que ella explica, no? De control a nivell emocional, de control a nivell econòmic, de violència i implicació dins d'aquests cercles de violència constants dels fills i de la família, i de com aquesta dona portava 40 anys on cada segon de la seva vida estava marcat per la violència masclista. I això acaba culminant amb l'assassinat, tot i que ella va tenir la valentia d'explicar-ho públicament, tot i que estava convençuda de que el seu testimoni no servia per res, perquè ella ho diu, no?, repetides vegades, jo no valc res, jo no sé parlar, jo sóc analfabeta, però el seu testimoni ha estat revelador, per altra banda.
Absolut. I de fet ha marcat un abans i un després en les polítiques, no?
Correcte. I ara, just abans de venir, ho estàvem parlant, no? I penso que és important escoltar aquests testimonis i ser conscients d'aquesta violència i de com impregna tots aquests racons de la vida de les dones, perquè és imprescindible tenir en compte que, per més que ara comencem a nombrar-les, no?, i quan parlem de violència cap als fills i filles, ara li diem violència vicària, quan parlem de control dels recursos econòmics, parlem de violència econòmica, parlem de violència psicològica, parlem de violència física, és a dir, hem començat a nombrar totes aquestes coses, a visibilitzar-les, a reconèixer-les, això no vol dir que no existien fa ja dècades i dècades i dècades. I precisament aquesta existència defineix el component estructural de les violències masclistes, que és el fet que fa que superar-les sigui tan costós i el fet de nombrar-les tan necessari, no?, per altra banda.
Que d'alguna manera és el que s'ha aconseguit en aquests anys, no?, nombrar-les, posar-los nom, però Cristina, com a tècnica, entenc que casos com aquest arriben, encara avui en dia arriben.
Malauradament, casos com aquest arriben i fins que no n'hi hagin unes polítiques i unes lleis, no?, que ens continuïn protegint, aquests casos continuaran arribant, no? Perquè sí que és veritat que el cas del que parlem sí que va marcar un antes i un després. Nosaltres tenim la llei catalana, que és una llei pionera, no?, i una llei referent a nivell tant estatal com a nivell europeu. El que passa que, com deia la Júlia, estem parlant d'una problemàtica social. Hem fet aquest avanç, no?, de no definir la violència masclista com una problemàtica en l'àmbit privat, no? Això és un pas molt important, no?, perquè aquí també hi ha una concepció i una sensibilització cap a una problemàtica social i estructural. però aquí no hem d'oblidar que aquesta problemàtica estructural es basa en unes relacions desiguals, i aquestes relacions desiguals de poder tenen com a base a una estructura que és violenta de per si. Llavors aquí ens trobem en molts casos on la justícia continua desprotegint a les dones. Llavors, malauradament, aquests casos continuaran si no apliquem les lleis. Tenim reformes, però no s'apliquen les lleis, no? I les noves reformes que es donen.
La llei, per això, entenc que encara té mancances, no? És a dir, encara ha d'evolucionar en aquest aspecte. Més enllà de que s'apliqui, no? Cristina, entenc que encara ha d'avançar aquesta llei. És a dir, precisament perquè sigui més fàcil d'aplicar, no? I que les dones es puguin sentir més protegides.
Clar, però jo penso que no és un problema de que n'hi hagin avenços o no, perquè tenim, ja et dic, o sigui, la llei catalana és una llei referent a nivell estatal i europeu. El que passa que el problema que tenim és que no s'aplica. O sigui, tenim una estructura violenta i això ho podem veure clarament amb el sistema judicial. El sistema judicial sí que tenim cada cop més sentències condemnatòries cap als agressors, però són mínimes. Llavors hem de continuar lluitant i visibilitzant aquesta estructura que limita i condiciona. O sigui, nosaltres tenim al cap, no?, quan una dona pateix violència física, no?, que és la violència més visibilitzada, dona denuncia. Ostres, parem una miqueta, no? Anem a veure què és el que passa quan una dona denuncia, perquè possiblement i malauradament, quan una dona denuncia, l'aboquem a un sistema que no únicament que la desprotegeix, sinó que la maltractarà també.
Per tant, però aleshores què ha de fer? Estem dient que no han de denunciar?
No, el que passa és que hem d'anar amb molt de cuidado amb el fet i quin és el procés que s'inicia quan una dona denuncia. Això és molt important.
I entenc que el repte és poder atendre aquestes dones abans que arribi aquest moment, no? És a dir, que aquestes dones tinguin com la capacitat d'anar a algun lloc, no? Per abans que arribi aquest moment, que ja probablement és el límit, no? En el moment en què arriben moltes vegades i se'ls diu dona denuncia, probablement ja porten, arrosseguen molt de temps.
Sí, sí. El problema aquí també és que la dona comenci a ressonar i a identificar quines són les violències que està patint, no? I després que s'activi, no? Que s'activi d'una forma protectora tota la xarxa, no? Tots els serveis, els professionals que estan involucrats a l'hora d'acompanyar aquests processos quan una dona denuncia.
Per tant, primer, identificar. Carme, com a psicòloga, a veure, que entenc que aquest deu ser el gran repte, no? És a dir, moltes de les dones, quan arriben ja en aquestes situacions, porten molts anys patint algun tipus de violència, del que sigui, perquè Anna Orantes era un cas que les patia totes les violències, eh? La física, la psíquica, la psicològica, la econòmica, la vicària, les devia patir totes i cada una d'elles. Però clar, probablement el problema és que no som capaços encara d'identificar aquestes violències.
Jo, mira, començaria fent esment d'una dels aspectes del testimoni d'Anna
Orantes.
Sí. Perquè moltes vegades el que ella comenta de el moment en què la meva filla diu, vale, és el detonant potser que fa que ella sigui com, o sigui, és com si s'obrés una finestra, no? Una finestra de jo porto 40 anys o jo porto 10 anys sostenint una relació en la que hi ha una desigualtat a nivell, desigualtat en aquesta parella. Amb una violència pot haver-hi aquesta descompensació, però que és tan, tan sutil en ocasions, tan sumament sutil, que quan ja estan immerses en aquesta relació, val? No són capaces ni d'entendre com han arribat, ni com es mantenen, ni tan siquiera que puguin arribar a poder dir estic sent víctima de. I aquest procés pot allargar-se tant en el temps. Quan hi ha fills i hi ha algun detonant, a vegades és mínim. Aquella mirada de terror, no? Aquella expressió de mama, tu no. Aquell posar-se el fill entre ella i la parella, no? Aquell moment en ell, això no vull que li passi amb ell o amb ella, és aquell moment en el que fa que siguin, o sigui, que obri aquella finestra, que fa que caigui la vena. La vena dels ulls. En aquell moment se'n donen compte que alguna cosa no està funcionant normal. En aquell moment és quan probablement acudeixen al servei o acudeixen a qualsevol altre recurs. I és quan hem de començar a deconstruir allò que s'ha anat construint al llarg dels anys. Val? Hem de deconstruir alguna cosa que s'ha fet. Val? Una deconstrucció molt, molt poc a poc. no podem destruir, hem de deconstruir peça a peça. Perquè si intentem desmuntem a la dona, i no podem fer això. Hem d'anar traient peça a peça, perquè si no, en el moment que belluguem una, sortirà la culpabilitat, sortirà la feblesa, la vulnerabilitat. I en el moment que tenim totes les peces, hem de poder acompanyar-la a allò que era abans de, allò que era abans de, per poder tornar a construir poquet a poquet, no?, els ciments de.
I com les polítiques regidora poden ajudar a que les dones comencin a identificar abans aquesta violència, no? Que entenc que seria part de la clau, no? És a dir, com abans identifiquem, el moment en què l'identifiques, en la primera vegada identifiques i reacciones, doncs evites molts anys probablement de violència, no? Com les polítiques poden ajudar a això?
Doncs nosaltres jo penso que hem de fer una tasca molt bàsica moltes vegades, i és explicar, que abans quan parlava la Cristina, ara quan ho comentava la Carme també ho pensava, explicar i ser molt insistents que el nostre servei d'atenció i informació a les dones és un servei universal. No cal que vinguis amb una denúncia presentada, no cal que vinguis amb una sentència condemnatòria, no cal... No, és un servei universal. Moltes vegades nosaltres, per fer el paral·lelisme i que tothom l'entén, nosaltres som el CAP. Nosaltres som l'atenció primària. I per tant, si tu ets una persona que hi ha alguna cosa que no t'encaixa, que tens una por, encara que sigui mínima, viure amb por és violència, moltes vegades. Adreça't a nosaltres i tindrem una conversa. I a partir d'aquí hi ha tota una xarxa de recursos i de serveis que nosaltres posarem en marxa en funció de cada cas. I això penso que és central i fonamental que s'entengui de cara a la ciutadania, no? De que som un servei obert i ja està. Atenem a les dones que ho necessitin. I qualsevol necessitat que elles interpretin és més que legítima com per acudir-hi. Això per una banda. Per això nosaltres fem molta difusió moltes vegades que és de recordatori de servei. Nosaltres no fem res més que això, no? D'explicar-nos a nosaltres mateixes i posar en valor tota aquesta xarxa de contactes i de serveis que envolten el CIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Sitges. I per altra banda, una mica retornant al que deia al principi, doncs fer la tasca d'identificar aquestes violències, perquè moltes vegades nosaltres mateixes, com que hem nascut ja dins d'aquesta estructura desigual de relacions de poder i de violència estructural, hem normalitzat violències que patim. Hem cregut que som mereixedores de certes situacions, no? I aquest treball de deconstrucció que ara deia la Carme és imprescindible. I això passa per començar a descriure, posar noms i cognoms a aquestes situacions que vivim, que no són normals, que ens les hem cregudes normals perquè el sistema ens hi aboca, però que no les mereixem, que les hem de denunciar, que hem de ser capaces d'entomar-les, no? I això passa per nosaltres mateixes, però també pel nostre entorn, perquè tampoc podem ser només les dones les responsables a banda de tota aquesta motxilla que portem, no? A més, ens hem de responsabilitzar de nosaltres identificar les violències. No, hem de ser un compromís col·lectiu, no? I per això aquesta tasca d'explicar-nos com a servei i d'explicar també les violències sistèmiques que atempten contra les dones és una tasca social i col·lectiva.
Clar, jo no sé, Cristina, quan arriba van dones aquí al servei, com arriben, si arriben dubtant, si moltes... és a dir, potser arriben moltes dones, no ho sé, pregunto, pensant, no sé si és aquí on has de venir, no? És a dir, amb el dubte de, no sé si la meva queixa és prou legítima com per entrar aquí, no?
Jo amb la línia del que comenta la Júlia, sobretot destacar, no?, i posar en valor el servei com un espai de relació. I això és important. Llavors ens arriben dones amb situacions molt diverses, perquè aquí també hem de fer una puna que no només estem parlant d'un sistema d'opressions pel únic fet de ser dona, que ja ho és prou, sinó perquè ens arriben dones amb casuístiques molt diferenciades, no? I posar sobretot que nosaltres quan arriba una dona el que mirem és a la dona, no? Això ho parlàvem abans de venir una mica, no? Està molt bé teoritzar, no?, i conceptualitzar i definir per poder després també tipificar a nivell legal, no?, de què parlem quan parlem de violències, però no hem d'oblidar a la dona que tenim davant. Llavors trobem dones, no?, amb casuístiques, allò com comentava, molt diferenciades. O sigui, no és el mateix una dona, no?, amb una situació regular, que està patint una situació de violència psicològica o física, que una dona que no està en una situació regular al país. Això és clau per poder activar una sèrie de mecanismes i d'accions i per posar al centre a la dona en les nostres actuacions. Llavors arriben dones amb situacions molt, molt diferenciades. Sí que és veritat I està molt bé que arriben amb aquests dubtes, perquè a partir d'aquí, no, la dona ressona en moltes coses, no? Tinc una relació de parella, però hi ha coses que no acaben de funcionar, sobretot connecten amb un malestar. I a partir d'aquí comencem a identificar, però sobretot això és un procés, i és un procés molt lent, d'ides i venides contínuament. A mi m'agrada parlar que nosaltres fem una tasca molt artesanal, o sigui, filem molt prim, i considero que és molt important, ha de ser així. Nosaltres agafem de la mà les dones i estem amb elles, sobretot amb una relació que ha de ser molt empàtica, perquè passen per processos molt diferenciats i sobretot perquè et poden venir ressonant amb un malestar, identificant petites violències a nivell psicològic, i et venen un dia amb una capacitat, no, superempoderades de voler tirar endavant un procés, per exemple, de separació, però després t'arribaran un dia amb molts dubtes i tu has d'estar allà. I sobretot no jutjar aquestes decisions que prenen.
Clar, i entenc que això és legítim, eh? És a dir, que això passa això, i no passa res, no?
No passa res, sobretot no passa res, perquè entenem quin és el procés, no? I quin és el procés de violència que està patint amb això. La Carme t'ho pot explicar, uh-huh, no? D'una manera més profunda. És això, és un nades i vingudes de forma continuada. Llavors, el que no farem, si ja està patint una situació de violència, el que no farem nosaltres com a servei és jutjar les seves decisions. I malauradament tenim dones, i sobretot aquí, no? Ressaltar els processos, parlem de processos llargs, o sigui, parlem de dones que estan al servei des de fa dos anys i mig, i continuem acompanyant-les. Llavors, en aquest sentit, sobretot això, que són processos, que això no és una tasca mecànica, no és un 2+2, no, parlem de persones, no? Llavors, aquí hem de ressaltar aquest filar prim de manera molt, molt continuada, no? I aquesta tasca molt, molt artesanal, no?
Carme.
I sobretot perquè quan tenim dones que, com diu la Cristina, algunes estan fent processos llargs perquè la violència igual no ha sorgit ara com un bolet, no? Són processos que venen d'una relació que han pogut tenir elles ara, però de vegades elles ja venen d'una vivència en la que elles han estat víctimes, ara li podem dir víctimes de violència vicària, de relacions en les que han estat testimonis de violència de gènere o violència intrafamiliar entre els seus pares, val? En la que elles ja tenien com algo com habitual. Sona molt lleig, això de que era habitual, però
s'entén perfectament.
Era algo que, bueno, estava dins del que havia de ser. Elles han crescut com pensant que eren mereixedores d'aquell tipus de relació. I quan s'hi han trobat a dins, clar, dius, ara què hem de fer? No? I et trobes que quan intentes començar a veure com les acompanyes en aquest procés, obres, processos, que a vegades jo els hi dic, no? Jo i la Maica, l'altra companya que estem acompanyant a les dones que venen al servei, són processos antics. I ens trobem de vegades que tens a la dona de tants anys i de cop ens trobem en aquella nena petita que havia estat testimoni d'aquella mare que estava fent la parada perquè no rebés ella.
Uh-huh. I quin paper juga, Carme, en tot això, l'entorn?
Doncs l'entorn, de vegades no el millor paper, perquè quan tu estàs o elles estan vivint aquestes situacions, els hi ressona massa el com pot ser que tu, amb la força que tens, com pot ser que tu, amb el tarannà que tens, hagis permès que t'hagi passat això. Jo no he permès res, no? Em diu, com pot ser que a mi m'hagi passat? Jo que puc, jo que sóc, jo que...
Que entenc que aquesta és una de les preguntes que es fan totes, clar, no? Com pot ser que jo hagi arribat aquí, no?
Com pot ser que jo hagi permès aquestes coses, no? Fins i tot en moments com molt, amb coses molt, molt simples, no? Molt, molt simples. Com pot ser que jo, i agafo el testimoni que ens has posat, no? Uh-huh. Com pot ser que jo m'apropi a la finestra i obri la finestra i... Vale, això és algo tan habitual? Aleshores, es plantegen què han fet elles perquè els hi passi. Què han fet elles? Elles no han fet res. Uh-huh. Elles no han fet res. I el poder-les acompanyar a mirar-lo des de fora és un procés, en moltes ocasions, molt dolorós. Molt dolorós. Uh-huh. Perquè se segueixen preguntant, per què no ho he pogut veure? I hi ha una pregunta encara més dolorosa, que és, em pot tornar a passar si no ho he vist un cop?
I de fet, aquesta pregunta l'estendria a totes les dones, és a dir, les dones, pel fet de ser dones, entenc que hem de pensar que ens pot passar això. Que potser hi ha moltes dones que ara ens escolten i diuen, a mi això no em passarà mai. Probablement moltes d'aquestes dones, totes les que acudeixen, entenc, al vostre servei, mai haguessin pensat que els hi podria passar això. No? És a dir, no sé fins a quin punt també el missatge ha de ser adreçat absolutament a totes les dones, en el sentit de que pel fet de ser dones a totes ens pot passar això.
Exacte. De fet, abans, quan començaves, parlaves, no?, de què se celebra el 25 de novembre, i és el dia per l'eliminació de la violència envers les dones. Ja està. Això què significa? Que aquesta violència ens passa pel simple fet de ser dones. Per tant, evidentment, sí, ens adrecem a totes les dones. I per això moltes vegades també, i en els darrers anys, no, quan parlem del 25 de novembre, i aquest any hem fet una campanya on parlem de que el 25 de novembre és cada dia, una mica per posar l'accent en això, de que el 25 de novembre ja no només és que parlem de violència física i assassinats, que evidentment en parlem, sinó que parlem de totes les violències, d'aquest iceberg famós que sempre surt una altra vegada a l'entorn d'aquestes dates, però que és molt il·lustratiu, no? D'aquest tot allò, de quina és l'estructura que pel simple fet de ser dones nosaltres estem abocades. I estem abocades de tal manera que, és el que deia la Carme, a vegades no en som conscients, però totes aquestes violències les patim. Potser no en un nivell físic o en un nivell tan notable que, ostres, si tinc un cop i m'he fet un blau, doncs visualment ho percebo molt ràpid, no? I identifico que he rebut un cop. I això és com molt més fàcil de veure. També amb totes les seves dificultats per arribar fins a aquesta reflexió, no? Però el fet de que sigui visual a vegades és més fàcil de captar. Però tota la resta de violències que patim de manera molt més sutil, continuada, com si fos una gota malaia, no? Des de pressions estètiques, des de vexacions, des de fins i tot... ens passa a moltes dones, no? Que també està molt de moda ara, aquest síndrome de la impostora, que és que l'entorn ens ha fet creure que no som capaces, de que potser no som mereixedores d'ocupar certes posicions, no? Que la nostra decisió potser no és del tot correcta. És a dir, tot això són símptomes de que l'estructura en la que vivim ens aboca a totes aquestes violències i les rebem de manera constant. Per tant, evidentment, hem de parlar de totes les dones i d'aquesta violència que rebem pel simple fet de ser-ho.
I fins a quin punt és important també incloure i adreçar aquest missatge també als homes, que és l'altra part, no?, d'aquesta societat, i que fins i tot hi ha campanyes recents, hi ha una Escòcia en què la campanya, justament una campanya que parla i que lluita d'alguna manera contra la violència de les dones, és una campanya exclusivament adreçada als homes, que els hi ve a dir, no siguis tu aquell home, no? No siguis tu aquell home que menysprea, no siguis tu aquell home que insulta, aquell home que vexa, exacte. Per tant, en quin moment, des del principi, hem d'incloure els homes, fins, perquè una mica la sensació és que fins ara no s'ha adreçat gaire amb ells el missatge, no? I sembla que ara és quan, potser perquè hem avançat una mica més, comencen els missatges a dirigir-se als homes d'alguna manera dient, sumeu-vos a la causa, no? És a dir, això no és, perquè ara ho comentava la regidora, és un problema estructural i social, i per tant no només de les dones el pateixen, però els homes entenc que també.
Clar, tornem una mica al que dèiem abans, el fet de que sigui una qüestió social fa que la solució hagi de passar precisament per totes les capes de la societat, i això ens implica a tots i a totes. Per tant, evidentment que el missatge va dirigit als homes. A mi de vegades m'incomoda una mica o em fa una mica de gràcia, no?, quan diem això, no?, d'ostres, és que fins ara no ens hi havíem adreçat directament. És que potser el que ens ha passat durant molts anys és que hem entès que el feminisme només era un discurs que era de les dones, no? I hem creat una parcel·leta en què nosaltres només tenim converses entre les dones, on parlem de violències i on... Evidentment cal crear espais segurs per dones on només hi hagi dones per parlar de segons quins temes que ens afecten a nosaltres, però el missatge d'erradicar les violències masclistes va dirigit a tothom, i evidentment, tot i que és un problema social, bona part o la immensa majoria de qui exerceix aquesta violència de manera explícita són homes, no?
Clar, la qüestió és si se senten interpel·lats, no?
Exacte, és que jo penso que passa per aquí, no? De què hem d'aconseguir que tothom se senti interpel·lat per aquest missatge.
Carme, fins aquí, imagino que quan hi tractes, no, ho veus això, no? Present, que els homes, i sobretot en aquests casos, no se senten en absolut interpel·lats. És més, probablement molts d'aquests homes que estan tractant malament, maltractant a les seves parelles, que acaben en aquest servei i per tant amb aquesta atenció psicològica, potser molts d'ells ni tan sols es consideren maltractadors.
Jo penso que tenen a vegades patrons que socialment acompanyen a aquests funcionaments, i n'hi ha uns altres que tenen patrons que podrien entrar en un altre calaix, però que creuen que no està tan mal, no? No està tan mal. Fa 40 anys no estava tan mal, ¿vale? I que podem i hem d'interpel·lar en aquest col·lectiu, però jo me n'aniria molt més avall, i estic parlant d'edat. O sigui, o comencem com a societat a començar a moure què fem en els espais socials, en els espais de lleure, en els espais escolars, en els espais de tot, a començar a moure, no? El què fem amb aquestes consciències, no? En aquestes consciències i què pensen els nens i les nenes, perquè de vegades és colpidor sentir en grups de nanos, quan parles d'aquestes coses, el que diuen nens de 10, de 11 anys, i penses, jo puc treballar amb ells.
Clar, no sé si hi ha una edat, si està estudiat això, no? Una edat a partir de la qual comencen a aparèixer doncs aquestes actituds, no? Aquestes actituds. És a dir, no sé si potser ve de cara més a l'adolescència o no, és a dir, això ja apareix de petit.
Jo et diria que hi ha una edat en la que podem començar a fer que no aparegui, que és el menys 0. O almenys 10, ¿vale? Aquella és l'edat perfecta. O sigui, quan tu comences a pensar que t'agradaria ser mare o pare, és l'edat perfecta per començar a fer que això no passi. És l'edat perfecta. Perquè tu comences a pensar quina és la criança respectuosa que li vols donar al teu fill o filla en un futur. Com t'agradaria que creixés i quina és la societat que li vols deixar. I de quina manera t'agradaria que es relacionés en l'altre sexe, en l'altre gènere, en l'altra persona, al final són persones. I quan tu te planteges això, és en el moment idoni, no de a quina edat poden, sinó quan tu estàs disposat a fer.
Cristina, vas sentint.
Sí, clar, és que per mi és bàsic això, no? O sigui, estem parlant d'una problemàtica social, un problema estructural, llavors quan nosaltres identifiquem, no?, que hi ha unes relacions desiguals de poder, és quan nosaltres com a pares i mares podem identificar de quina manera i quin és el focus que posem amb la criança. Llavors per mi això és bàsic, no? O sigui, partint del color rosa i el blau, no? I són coses molt bàsiques, llavors posem el focus amb això, no?, amb aquesta pedagogia necessària. Sí que és veritat, no?, que cada cop hi ha experiències i cada cop s'està fent més extensiu l'entrada, no?, amb els centres educatius, no?, de professionals que estan, no?, en tallers, doncs, evidenciant, no?, aquesta manca de pedagogia. Llavors per mi clar, és que és bàsic, és indispensable.
Aquest és el gran repte, no?, el repte educacional, que jo no sé fins aquí, fins a on la política pot fer res per mirar de corregir això.
No, i tant que pot fer. És a dir, el primer que han de fer les administracions, que alhora és el seu gran repte, és entendre, ara parlàvem, no?, de la parcel·leta aquesta de vegades del feminisme només entre les dones, doncs la parcel·leta del feminisme no només la porta a la regidoria d'Igualtat de Torn. El feminisme no és una parcel·la. El feminisme ens implica a tots i, evidentment, també a les administracions en tots els seus àmbits. En l'àmbit educatiu, sense cap mena de dubte, però també a la resta d'àmbits, a com pensem les ciutats i els espais públics, en quins recursos a nivell habitacional es posen en marxa, en les polítiques socials, en les polítiques d'esports, en les polítiques d'infància i de joventut. És que en qualsevol àmbit hem de començar, amb com es fan els pressupostos municipals, que aquesta és una altra també, no? Començar a pensar en quin impacte de gènere tenen les polítiques que financien. Totes aquestes coses, que són una mica xino a vegades, és que tenim una urgència de començar a aplicar. Ara nosaltres fa tot just un any vam aprovar el Pla d'Igualtat Municipal,
sí?
que és un document estratègic, no? I feia un seguit de recomanacions i d'accions que s'havien de dur a terme, però també feia una anàlisi de quines eren les principals mancances que teníem com a administració. I la número 1 era la transversalitat. Aleshores, què hem fet nosaltres durant aquest any? Formar-nos internament, a nivell polític i a nivell tècnic, que encara ho haurem de fer més, però hem començat per aquí, perquè és que de quina manera podem aplicar totes aquestes polítiques? Què hem d'aplicar? Que és que ja és urgent, què hem d'aplicar? Si no som coneixedores de com fer-ho, no? Des d'àmbits on aquest discurs no ha estat tan present, perquè nosaltres hem picat molta pedra des del nostre...
O gens, en alguns casos, no?
Sí, sí, però és que ja hem de superar, no?, una mica aquest convenciment de que hi ha algú que ja ho farà per mi.
Però sentiu que se supera? Perquè de vegades, no estic parlant de l'àmbit local, però és veritat que de vegades sents alguns polítics en alguns mitjans que la sensació no és pas que això se superi, no?, sinó que sembla que anem una mica com cap enrere.
Totalment. Jo penso que en els darrers anys hi ha hagut una potència del discurs feminista que no era tan present o no era tan reconegut en els mitjans de comunicació, per exemple, o en diversos espais, i això ha creat una contrarèplica, no? Això passa moltes vegades. Quan hi ha un avenç d'un discurs en un sentit, tota la resta dels que no accepten la presència d'aquest discurs de manera tan visible s'organitzen i el contrarresten, i això ens està passant ara des de fa un parell d'anys com a mínim de manera molt i molt visible des de la base en política. Però com deia la Cristina, evidentment dintre de les administracions també tenim resistències, i això en la plana judicial és molt obvi, no? És potser la més òbvia. Ara fa un parell de setmanes recordo que va sortir per les notícies un cas d'un judici on s'estava revictimitzant a la dona que denunciava, no? I ostres, a mi em va sorprendre que fos notícia, però és que realment ja no només de manera visible en les sessions del judici passen aquestes coses, sinó també en les condemnes o en com no es trasllada aquestes lleis, l'aplicació d'aquestes lleis a la realitat que nosaltres atenem. Per tant, evidentment que hi ha resistències, però això no ens ha de fer ser menys insistents, sinó al revés, envers aquest treball per la transversalitat.
Ara que parlaves d'aquest cas de victimització o revictimització de la dona en un cas, jo crec que hi ha un altre moment que crec que va ser clau, ara m'ho dieu vosaltres, que sou les que treballeu en el sector principalment, per tant amb les dones habitualment, que crec que també va marcar, no sé si un abans o un després, però crec que sí que ha suposat alguna cosa en els anys posteriors, que va ser el 2016 amb el cas de la manada de Sant Fermines, no?, amb el cas d'aquella dona. Allò també va posar molt el focus de en quin moment moltes dones van sortir al carrer i van dir prou de revictimitzar a les dones, no? Que entenc que és també una cosa que passa i perquè moltes dones, no, d'alguna manera viuen una i una altra vegada una rere l'altra aquest terrible moment, no? O aquests moments que són la seva realitat i els hi fan viure i reviure, i no només la policia, sinó de vegades l'entorn, no?, que parlàvem abans, Cristina.
Sí, bueno, en la línia del que dèiem abans, per mi jo crec que el sistema judicial és una de les limitacions més bèsties que tenim, no només per protegir, sinó que continua a maltractar a la dona. Clar, llavors aquí ens trobem amb condemnes que sí que hem avançat, no?, i trobem cada cop més resolucions cap a homes agressors, però també hem de parlar i hem de visibilitzar la manca de formació en perspectiva de gènere que n'hi ha als jutjats, i això és un problema que s'ha d'evidenciar. I a partir d'aquí trobem aquestes condemnes que malauradament ens sorprenen.
Com li traslladeu? És a dir, de quina manera traslladas, entenc que acompanyament sí, assessorament sí, però de quina manera traslladas seguretat amb una dona que ha patit violència de gènere quan ha de passar per un judici, quan ets conscient i sou conscients que la justícia no sempre és justa en aquests casos, no? Per aquesta mancança de concepció de gènere, no? I com se li traspassa o com s'acompanya amb una dona sabent això, sabent que hi ha aquesta realitat i que, doncs, malauradament és probable que el jutge acabi determinant situacions que fins i tot vosaltres considereu que no són justes.
Sobretot per mi és important facilitar la informació, o sigui, que tinguin coneixement de la realitat, no? Llavors, tornem una miqueta al que dèiem abans. Una situació de maltractament no finalitza quan una dona denuncia, es transforma, i si tenen fills o filles en comú, això es pot eternitzar. Llavors, això ho han de tenir molt clar, i per nosaltres és molt dolorós, però és indispensable poder facilitar i poder donar una informació veraç de quines són les situacions que es trobaran. Perquè anar a un judici per una situació de violència és un maltractament. I això s'ha de dir clarament, perquè és així. Després passem a les condemnes, que això també és una altra classe de maltractament. Llavors, per mi, sobretot, és facilitar la informació. Sobretot que vagin preparades des del moment en què les dones s'adrecen aquí, al nostre municipi, doncs a Mossos d'Esquadra. Anar preparades pel sol fet de fer la denúncia, que és molt important, perquè a través d'aquesta redacció del que t'està passant, el jutge valorarà des de l'inici, quina és la teva situació de violència.
Una redacció que fa el policia en qüestió, no? És a dir, no és una redacció que fa, la redacta el policia, no? Transcriu el que diu la dona, no?
Clar, però aquí, imagina, no? Una dona, el que parlàvem abans, una dona que fa 10 anys que està vivint situacions de violència psicològica i física, amb un paper, amb un full. O sigui, de quina manera jo redacto totes aquestes experiències de maltractament? Llavors amb això han d'estar molt, molt ben preparades, no? I han d'estar acompanyades. I aquí doncs també, no? Hem de remarcar la necessitat de formació en perspectiva de gènere, no? De tota la xarxa, no? De tots els serveis i tots els professionals que formem part.
Uh-huh. I aquesta companyia, aquest acompanyament a Sitges es fa a través d'aquest servei, que entenc que quan arriben, que el primer entenc que es manifesten, entenc la seva situació, però què és el que demano, què és el que necessiten més? Un acompanyament psicològic, un assessorament més aviat judicial o legal? Què és el que el més freqüent, el més necessitat?
Trobem situacions molt, molt diverses. No? Jo torno a insistir amb el...
Entenc que cada cas és un món, queda clar.
Ja veus, ens trobem dones que fan una demanda molt puntual d'assessorament jurídic. No? Les demandes més puntuals normalment solen ser en l'àmbit jurídic. No? Llavors tenim l'àmbit tant penal com civil. Després, normalment el que fem és una valoració del risc, no? Si la situació de la dona doncs precisa, no? D'una actuació immediata o no immediata. I a partir d'aquí anem valorant, no? Anem identificant amb la dona quina és la seva situació, no? I les demandes i les necessitats. Llavors aquí passem també a la valoració quan és necessari i fem la derivació al servei de suport psicològic.
Que és quan arriben a tu, Carme, que entenc que les dones que arriben a tu... venen d'un procés dur, és a dir, molt dur normalment.
Sí, normalment venen de processos molt durs i quan estan en processos judicials jo afegiria, per lo que estava comentant ara tant tu com la Cristina, jo afegiria de que tot l'estament judicial, si poguessin, haurien de fer una miqueta de formació amb tot el que és la perspectiva de què vol dir patir un trauma, de tot el que vol dir patir una situació de violència i de com pot quedar una dona i en general qualsevol persona que ha viscut una situació traumàtica. Val? Perquè sembla que quan has viscut una violència i com la de la situació de la manada, si no et defenses i poses en risc la teva vida, és com si no t'hagués passat res.
Mm-hmm. I si clar, no d'alguna manera això de la manada és el que va evidenciar, no? Sí. Aquesta situació de... Què és el que hem de fer, no?
A menys de que tinguis una mica de formació de què és el que fa un ésser viu quan està en una situació de risc de mort. I el que fa un ésser viu quan està en situació de mort és desconnectar, igual que fa qualsevol bèstia, vale? I posa en prioritat la supervivència, i és deixo de resistir-me. I això és el que va passar en aquell moment i el que passa en moltes situacions. Però si no et defenses fins que et matin, sembla que la justícia no fa res. I això és una de les situacions que ens trobem, no? No em vaig defensar i per tant jo vaig gaudir. I després hi ha un altre factor, que és que hi ha moments en els que elles es poden trobar en què la violència no sol és física, sinó que és sexual. I com jo puc viure havent tingut aquesta violència i potser haver tingut moments de plaer, no? I com ho vivo con todo esto? I a nivell de l'acompanyament, no? Aquest acompanyament davant d'un judici, els hem de poder fer entendre que aquestes reparacions, quan els judicis es poden allargar un any, dos anys, quant temps, Cristina? Interminables de vegades, i que tenim molt clar que no podem a vegades començar a fer reparació de tot aquest dolor, perquè quan arriben al jutjat, si tenim una dona una mica ferma, li diran, però ja estàs bé.
És poc esperançador, això que expliques.
És la realitat.
Però les hem d'acompanyar, no dient-los no hay futuro, sinó estem aquí i el que hem de lluitar entre tots, entre totes, ¿vale?, és perquè tots els processos siguin més ràpids i perquè tots els processos puguin haver-hi aquesta reparació més ràpida, perquè aquestes dones els hi cal, perquè els entorns...
Però d'alguna manera el que estaves dient ara és que no interessa que una dona que ha patit violència de gènere durant molts anys arribi a un judici ja refeta.
Bueno, depèn de l'advocat que tinguis a l'altre cantó, et dirà que estàs bé i que... Mm-hmm.
O depèn del jutge o la jutgessa, no?, que trobis. Aquí estem parlant precisament d'això, no?, de quina és la formació en perspectiva de gènere, sí. I parlem dels coneixements, no?, de totes aquestes, sí, conseqüències a nivell psicològic que pateix una dona, sí, al llarg de la seva vida, malauradament, sí, no? Llavors, clar, si una dona triga molt, i molt, fico entre cometes, en denunciar, pot arribar el dia del judici i que el jutge o la jutgessa li pregunti que... Si és que ha trigat tant de temps en denunciar la
però
situació?
Però no sol això, sinó que es posi en dubte, uh-huh, de que tu ho hagis estat passant malament, però que al cap de setmana hagis pogut sortir a sopar, exacte, amb la teva família. Uh-huh. Com pot ser que vulguis sortir a sopar i estàs dient que ho has passat molt malament? Uh-huh. Bueno, perquè no estic morta, per sort. No? Aquestes coses que entraríem en un altre, sí, debat, que és quina formació tenen o aquesta perspectiva, no?, de gènere, i jo afegiria d'humanitat.
Mm-hmm. Sí. Clar, aquest és el pas següent, diguéssim, el que arriben a totes aquestes dones, algunes, no totes, després de passar pel vostre servei, que entenc que és psicològic, d'assessorament. Expliqueu-nos una mica què és tot el que hi ha, quin és tot el ventall del servei, per si algú ara ens està escoltant i pensa que potser li pot venir bé, no? És a dir, què és tot el que ofereix el Servei d'Atenció a la Dona, Sitges?
Doncs el Servei d'Atenció a les Dones, com dèiem abans, és un servei d'atenció universal a qualsevol dona que senti que té necessitat d'explicar la seva situació, sigui quina sigui.
Qualsevol, És a dir, ara aquí la regidora, vull enfatitzar-ho això, és a dir, no cal que hagis rebut un cop, no cal que t'hagin insultat, pot ser simplement que no et sentis gaire bé, que notis dins teu alguna cosa que no acaba d'anar bé, doncs i aquí li explicarà l'amiga o l'amic o algú que de confiança, si consideres o algú considera que no té aquesta persona de confiança, no la troba, es pot adreçar amb aquest servei perquè l'escoltaran. I a partir d'aquí, doncs, ja descobrirà o no què és el que passa, si el que passa era una sensació i prou o era una realitat o el que sigui, no? Entenc que va per aquí la,
sí,
cosa.
D'això, dos apunts. El primer és que, ho parlàvem ahir, de fet, els CIATs, que són una xarxa de serveis municipals estesos a tot el territori català, es van pensar inicialment per ser punts d'informació, no punts d'atenció a les violències.
Que ja diu bastant, no?
Que són el que gairebé fem en el 100% dels casos avui en dia, no? Per tant, aquí, què significa tot aquest procés? I per altra banda, també retornar una mica al que comentava abans la Cristina, la importància de que és un espai relacional, uh-huh, no? I quan parlem d'espais segurs, a vegades el contingut que tenen aquests espais segurs és una cosa tan senzilla com un espai on tu tranquil·lament puguis parlar amb una altra persona que t'escolta. Mm. Això és important, sobretot per persones que han patit violència, no?, durant molts anys, i aquest component de l'escolta, del retorn, l'han perdut. Per tant, això d'entrada. Aleshores, aquest servei universal, que és un servei, doncs, on primer es té una conversa i a partir d'aquí, doncs, es deriven o es posen en marxa altres recursos, té dos grans recursos associats, no?, que són els més importants, que són el que fa la Carme amb el seu equip, que és el recurs psicològic, d'atenció psicològica, i després hi ha un recurs també, un servei d'assessorament jurídic, des de la perspectiva tant penal com civil. A partir d'aquí, per això, també ens relacionem amb altres serveis, per exemple, un dels més habituals, els serveis socials, però també amb l'àmbit sanitari, també amb els CIES, que són els serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista, que des de fa un any i mig em penso que en tenim una a la comarca del Garraf, situat a Vilanova, i per tant tota aquesta xarxa de serveis i de recursos són els que alimenten també aquestes relacions, ja no només de tu a tu amb les persones que venen, sinó també amb altres professionals de l'àmbit o que tenen incidència en les situacions que nosaltres rebem, percebem, estudiem i acompanyem.
Mm-hmm. Sí, sobretot jo aquí sí que afegiria que quan una dona ens ve al servei no fiquem la mirada, no?, categòrica i única com a dona, no? Llavors torno a insistir en aquesta necessitat, no?, i en aquest poder identificar quines són les necessitats amb les que ens trobem, perquè hi ha dones que tenen unes necessitats, hi ha dones que tenen d'altres, llavors és molt necessari poder també, no?, d'alguna manera coordinar-nos amb la resta de serveis, sobretot aquí en el municipi, amb serveis socials i amb aquestes derivacions que fem, no?, amb el CIE, no?, que és el servei d'intervenció amb, amb dones en situacions de violència.
Per tant, un acompanyament en tots els àmbits que li pugui representar la vida d'aquella d'aquella dona, que ofereix el SIAT a l'escorxador, a l'edifici de l'escorxador? No,
no,
ho estic dient malament.
Ara estem al, al carrer Samuel Barrachina número 3, que està just darrere del CAP, al costat del centre de dia. Ens vam traslladar a inicis d'aquest any.
D'acord, per això jo tenia la ment al revés.
I ara, mira, doncs va molt bé que ho hagis dit, perquè és una de les coses que nosaltres insistim perquè la gent conegui, que ja no estem a l'escorxador s'han quedat únicament els serveis socials, amb qui, com deia la Cristina, ara tenim molta relació igualment, però nosaltres específicament, com a oficina de drets civils, on, on d'entre altres serveis hi ha el SIAT, estem al carrer Samuel Barrachina número 3 i es pot contactar amb nosaltres per telèfon al 93 8 11 31 80 i també per correu a igualtat@sitges.cat. I evidentment presencialment passant per allà, doncs nosaltres estem de dilluns a divendres.
Si algú ens escolta i no és la protagonista, però té al voltant algú que intueix que necessita d'aquest assessorament, d'aquesta companyia, d'aquest servei, també s'hi pot adreçar?
Això ens passa. Llavors sí, clar. Nosaltres rebem trucades, no? El típic de tinc una amiga, tinc una coneguda que m'està començant a explicar o que jo estic començant a identificar, no? Que comença a activar-se alguna cosa. Llavors el que fan és una demanda d'orientacions. Llavors això també ho fem. Ho fem de forma telefònica, ho fem per correu electrònic, ho fem de forma presencial. Inclús si aquesta dona que està patint situació no se sent prou forta, pot venir acompanyada de qui vulgui.
Mm-hmm. Entenc que és positiu que passi això, no?
Sí.
És a dir, que hi hagi un entorn que identifiqui que hi ha una possible violència de gènere en una dona propera i que s'animi, no? I faci el pas de comunicar-ho i de demanar informació. Entenc que és positiu que d'alguna manera reflecteix, no? Que s'ha avançat una mica, no?
Sobretot perquè aquesta amiga, no? Aquesta coneguda l'està escoltant i és el que necessita una dona, no? Quan comença a identificar, o encara que no identifiqui, no? Quan comenci a parlar de que hi ha un malestar, és igual que li fiqui nom o que no li posi nom, dona igual, però té una persona al seu costat amb la que pot parlar i això és bàsic.
Carme, no sé si la por és el sentiment més freqüent o majoritari en la majoria de casos.
Sí, la por i el fet de i ara què? És la por de lo que he viscut, però la por i l'incertesa. La incertesa és el sentiment més greu. O més dur.
Hem après d'incertesa en aquest any i mig. Hem après bastant d'incertesa.
Ara tenen doble incertesa. Vale? És la incertesa de què em passarà.
Ah, justament, la pandèmia se n'ha parlat molt d'aquest tema, no? De com la pandèmia ha afectat en aquesta problemàtica, perquè d'alguna manera s'han vist més soles, no? Probablement a aquestes dones, o impossibilitades, no? D'acudir o demanar ajuda i amb una presència potser més present, més forta de l'agressor. Ho heu notat, això?
Molt, molt més. L'any passat va ser una repuntada important, sobretot a nivell d'aquest focus, no? aquesta sensació d'ofec en moltes d'elles, molta sensació d'ofec, i en el moment de sortir aquesta sensació de consciència, en moltes, la sensació de consciència de ara me'n dono compte de que estava vivint algo que no era normal, no? Però el fet de poder donar-te en compte del que estàs vivint no és, jo crec que és aquest punt d'inflexió, no? És, vale, ara ja soc conscient. Ojalà poguéssim tenir vareta màgica i fer clac, ara puc fer un canvi radical, però no és real, no és real això. I és, i ara què passa amb mi i què passa amb el meu entorn? Ara com li dic a la meva mare, com li dic a la meva família?
I aquí apareix la vergonya també, eh?
Clar, la vergonya, perquè la vergonya està, fixeu-vos, és una tríada molt complicada, que és vergonya, culpa i pànic. Vale? Aquesta tríada és la que està moltes vegades relacionada amb aquestes situacions.
Entenc que per això també és important, entenc que dur, difícil, dolorós, que dones que han passat per això i que ho han aconseguit superar, perquè se supera, eh?
Sí.
Ho hem de dir, no?
Sí, 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 hem de destacar, no? Aquesta, sí, capacitat i aquesta fortalesa, sí, no? I la capacitat de resiliència de moltes dones. Sí. Sí.
Uh-huh. És a dir, que una pot sortir d'aquesta situació, i que tant. Hi ha serveis, uh-huh, que aquí està aquest servei, el SIAT a Sitges, però hi ha també molts serveis i segur que molta gent disposada a ajudar, però entenc que també és interessant que surtin exemples, no? Casos, uh-huh, com que manifestin i que expliquin públicament que doncs, elles han passat per això, uh-huh, no? Perquè d'alguna manera entenc que ajuden a empatitzar, no? És a dir, que entenc que hi ha dones que quan veuen el cas a la pantalla d'una tele o l'escolten per la ràdio, és quan són capaces d'identificar, no? D'identificar-se.
Mm-hmm. Mm-hmm. Clar, però també per mi és important destacar que aquest procés de resiliència, no? O aquests finals feliços, no?
Sí.
Estan envoltats d'un sistema que protegeix. Clar, perquè no només hem de posar el focus en aquesta capacitat individual de la dona, no. Quan una dona surt d'una situació de violència és perquè té una xarxa de suport que protegeix. Llavors això és bàsic, és superimportant.
Sí. Mm-hmm. Aquesta xarxa, tot aquest acompanyament, que mm-hmm. el fan els professionals mm-hmm. i que després, per sort, doncs, hi ha molts casos també, doncs, el fa la família, els amics, doncs, mm-hmm. Persones que van mm-hmm. apareixent. Abans, regidora, parlaves del feminisme, no? I d'alguna manera, doncs, m'explicaves que el feminisme ha d'estar present a tot arreu, no? No només en aquesta àrea o regidoria d'igualtat, sinó a tot arreu. I jo ara pregunto, d'alguna manera vinculat a això i el que parlàvem abans de l'educació, si també hem de treballar o s'ha de treballar la idea de la masculinitat, perquè d'alguna manera no sé si és la que ens ha portat aquí, no? És a dir, aquesta idea de la masculinitat, probablement errada, errònia, no? Del mascle com l'home fort, l'home poderós, no? Que té poder sobre les dones, no? I que poc es treballa o que poc es parla d'això. Em sembla curiós que es parla molt poc d'aquesta idea de masculinitat i que fins i tot es reforça, no? És a dir, amb els anuncis, amb la publicitat, de vegades amb el tema de l'estètica, no? Com aquesta idea de la masculinitat es reforça molt i com això és absolutament contrari a aquest moviment feminista que cada vegada és més present, no? I que comentaves que d'alguna manera ha de ser transversal, no? I que està parlant d'igualtat, no?
Aviam.
Clar, he fet una pregunta
que,
difícil.
No, però
tot el tema és difícil en si.
Per mi, d'alguna manera, és a dir, què ha fet el sistema patriarcal, no? Des de fa molts anys ha creat un binarisme de gènere, uns rols de gènere que són la feminitat i la masculinitat, no? que es construeixen moltes vegades en contraposició. I el discurs del feminisme, precisament el que ha reivindicat des de sempre, és la deconstrucció d'aquests rols de gènere, de la feminitat i de la masculinitat. I des del meu punt de vista particular, per mi no és una qüestió de que haguem de construir una nova masculinitat o una nova feminitat, és que no han d'existir. Perquè precisament aquest binarisme i aquesta contraposició, no? Que el fet de per haver nascut amb uns genitals se t'atorguin, no? una sèrie de qüestions que tenen a veure amb el teu comportament i amb la manera en què et relaciones a la societat, és la principal errada, no? Per tant, jo penso que hem de fer un pas previ i dir, ostres, és que aquesta estructura patriarcal ens condiciona la vida, com deia abans la Carme, abans de que naixem, fins i tot, no? Perquè els nostres pares, les nostres mares, el nostre entorn ens ha atorgat aquestes característiques des de que ens estàvem formant, no? Abans de néixer, fins i tot. Per tant, fem aquest plantejament de que, evidentment,
que
la masculinitat...
Que en alguns moments és anar una mica contra el món, perquè sí, és a dir, quan estàs embarassada els inputs que t'arriben
totalment
són absolutament binaris, el ros i el blau que comentava abans sí. la Cristina, no?
Totalment, sí. Per tant, jo penso que hem de fer aquest discurs, no? I veure què és el que tenim construït i què és el que hem d'abandonar. I per mi aquest binarisme en els rols de gènere és una de les coses que hem d'abandonar, perquè és el reflex clar d'aquesta situació desigual en el nostre entorn social.
Queda clar que hi ha feina per fer. Clar, aquesta seria una feina més aviat política educacional que òbviament després desemboca en el que desemboca. Avui el que volíem parlar era d'aquest servei d'informació i atenció a la dona, amb motiu que demà és el 25è, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que hi hagi un dia ja diu bastant, penso, no? Fa reflexionar, si més no, que hi hagi un dia pensat per treballar contra la violència de les dones, només això ja ens hauria de fer reflexionar. En qualsevol cas, és una violència mesurable, És una violència que està en dades. No sé si les xifres diria que en el que portem d'any a Catalunya són 7 víctimes mortals, si no ho he vist malament.
Sí, en el conjunt de l'estat espanyol em penso que són 38, però cal tenir en compte que aquestes xifres oficials, que això també sempre nosaltres ho diem, les xifres oficials de víctimes mortals, de dones assassinades, que es recompten, són aquelles que es produeixen en l'àmbit de la parella, o l'exparella. Uh-huh. Per tant, si anem a buscar altres fonts, per exemple, una de les més bàsiques és la web aquesta de feminicidio.net,
sí,
et fa un recull on es dupliquen o fins i tot tripliquen aquestes dades perquè tenen en compte totes aquelles dones assassinades en un altre entorn que no sigui única i exclusivament el de la parella. Per tant, 38 en tot l'estat espanyol, 7 a Catalunya, però moltes més víctimes de la violència masclista i patriarcal durant aquest any.
És a dir, aquestes 7 a Catalunya, aquestes 38 a Espanya, víctimes en mans de la seva parella.
No oblidem també els assassinats de menors, vull dir, no? És important també destacar que portem 5 durant aquest any.
5?
Sí.
5. Violència vicària també aquí, és a dir, al final són violències mesurables, malauradament encara una realitat. És veritat que avancem, que hi ha notes positives com això, que cada vegada és més gent, més entorn que veu, que identifica i que per tant va buscar ajuda, i això ja diu molt, ja diu que gent que no està en aquesta situació és capaç de veure que altres estan patint aquesta situació, i jo crec que un missatge final de que d'aquí se'n surt. I que es pot sortir, i que com abans ho identifiquem, millor, perquè abans sortirem, no, Carme?
Sí, i així espero, que a poc a poc entre tots puguem anar fent allò, no? Anar fent coixinet per anar pujant esglaons, perquè és l'única opció que tenim com a societat.
I treballant-ho doncs, des d'abans de la panxa, diguéssim, Des d'abans de la panxa, i així aconseguirem doncs, que els nens del futur doncs, abandonin aquestes conductes. Haig de dir, i recordo ara que l'altre dia vam tenir un debat aquí amb infants, amb motiu del Dia de la Infància, que va ser dissabte, vam parlar sobre violència de gènere. La resposta em va semblar meravellosa d'un d'ells, perquè quan vam preguntar per què els semblava, quan veien notícies on la parella, l'home, pagava o maltractava a la dona, i la resposta va ser que els semblava estrany. Mm-hmm. I em va semblar encoratjador, perquè ni tan sols van dir que els semblava malament, sinó que els semblava estrany. És a dir, d'alguna manera el seu cap no concebia que això pogués passar. Per tant, intentem deixar un missatge encoratjador, perquè si no, és veritat que les dades ens poden una mica tirar cap avall, i no és la idea. Malgrat plogui i faci aquest dia trist, la idea és, d'alguna manera, pujar els ànims. Carme Crespo, Cristina López, regidora, Júlia Vigo, moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio.
A vosaltres.
Gràcies.